Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc amb l'associació literària L'Escarrig.
Bona tarda a tothom. Esteu just a la pàgina 107, el programa de literatura de Ràdio Montblanc en col·laboració amb l'associació literària L'Escarrig. S'acompanyen, com sempre, en Sergi i en Pep i el desig de fer-la petar al voltant del món dels llibres de proximitat i universals. I avui hem pensat amb en Sergi de fer un programa dedicat a les citacions, aquestes petites frases tretes del context d'un llibre, però que normalment ens fan pensar, ens fan reflexionar. Farem un seguit de citacions de filòsofs, de poetes, i les anirem comentant en mica amb el Sergi i esperem que siguin motiu de reflexió per tots vosaltres.
Bona tarda, Pep.
Què dius?
Doncs mira, a veure, vinc disposat a escoltar aquestes cites, no? Aquests extractes de llibres.
I a posar cullerada.
Home, a veure què ens diuen, no?
I a posar cullerada. Començaríem amb un filòsof molt conegut, de Tertúlies, molta obra publicada, Josep Maria Terricabres, que diu, per exemple, la primera diu: si som capaços de barallar-nos i de discutir, si som capaços de constatar que no ens entenem, és perquè, de fet, entenem que no ens entenem. I, per tant, ja ens entenem molt. A veure, la tornaré a repetir a poc, perquè és una frase que té...
Sembla un embarbussament, això.
Sí, té un embarbussament i sembla molt simple, però té molt de sentit, ja ho veureu. Si som capaços de barallar-nos i de discutir, si som capaços de constatar que no ens entenem, és perquè, de fet, entenem que no ens entenem. I, per tant, ja ens entenem molt. Sí, en el fons...
Ara entès una mica millor, Pep?
Sí, en el fons està dient, potser pel procés per tot, no? D'entrada, parlem.
Quan hi ha diferències entre persones, no?
Exacte.
Sol passar, no?, que el que sabem, no?, el que cadascú sap, és com molt tancant, no? O sigui, ho tenim com a ferm dins nostre i ho defensem, i a vegades, moltes vegades, sense tenir com...
Exacte.
Una ferma constància, no?, una font fiable, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte. Però en el fons també ve dir, tu tens la teva veritat, jo tinc la meva, són molt diferents, però una primera entesa és que no ens entenem. Però això vol dir que estem sentats parlant, que és el que falta a vegades als humans, no?, i sobretot en política, no? Seu a una taula i parla, no? Ja ho sabem que les diferències estan molt separades, no? Però si més no, constata que de moment no hi ha enteniment.
Ara, Pep, també et dic una cosa. Jo, amb això que m'estàs dient, o sigui, salvant una mica les distàncies, m'ha recordat a una cita que diu que la violència és l'últim recurs davant un mur, no?, una barrera, no?
Exacte.
I a vegades potser aquest enteniment, no?, jo entenc que no t'entenc, per exemple, per dir-ho així, no? I surt aquella vegada falta de respecte, no? Com que no t'entenc, no formes part del que jo formo.
Ah, exacte, però el Terricabres ho planteja més positiu. El Terricabres ho planteja en el sentit de que un primer enteniment... Esclar, és una frase que és molt rebuscada. Un primer enteniment és constatar que no ens entenem, però això potser és un punt de partida.
També, sí.
M'explico? Però és un punt de partida, després seguim, no? O sigui, dius, no ens entenem res, sí, ens entenem que no ens entenem. Per tant, ja tenim un punt de partida. Què vol dir que estem parlant? Estem sentats en una taula parlant, no? Vull dir, no hem d'arribar a la violència, vull dir, busquem punts en comú. És una mica el sentit de la frase,
Pep, no? Ja saps que jo soc una mica pessimista, eh? I quan dues persones no s'entenen, ben difícil, o dos ideologies,
sí,
no?
Sí, sí.
Extrapolar una miqueta...
Sí, però per l'altra banda...
Solen ser una miqueta...
Però per l'altra banda, el que no hem d'arribar mai és la violència. I per
la història ho ha demostrat.
Sempre hem de intentar potenciar el diàleg, no?
Sí, no, això sembla mentida, no? Com perquè, en el fons, o sigui, el que és la massa social és molta gent, no? I jo crec que dintre d'aquesta molta gent hi ha molta gent que rebutja la violència.
Sí.
I a vegades veiem com que els mètodes que fan servir en representació nostra a vegades són bastant violents.
Exactament.
No? I és una mica estrany, això, no?
I també hem de posar un context, eh? Vull dir, tothom, en situacions extremes, la gent té dret a defensar-se i a guanyar-se el pa, eh? Vull dir,
no t'hi vulguis trobar, eh?
No, estem parlant, potser estem parlant de democràcies occidentals, no? Però en una situació de dictadura ferotge i salvatge, vull dir, també la gent té dret a defensar-se, eh? Aquest seria un altre debat, eh?
Sí, això ha de ser molt estrany, viure en una situació així.
Aquest seria un altre debat, eh? Vull dir, que la violència mai és l'opció, vale, però llavors hi ha la violència del poder que sempre l'exerceix. Llavors el poble de l'Homenet té que buscar la resposta, perquè ja seria un altre debat, eh?
Sí.
Bueno, el primer ha donat molt de suc, eh?
Home, Déu-n'hi-do.
Diu, la segona, una altra, has tret a l'atzar. Diu, de vegades es pregunta una cosa perquè no se sap, però sovint també perquè no s'està satisfet o tranquil amb allò que s'ha après i que ja se sap.
Aquesta és aquesta.
Aquesta és bona, també.
Sí, és aquesta.
Del Toni Cabres. Ara, tota l'estona farem Toni Cabres d'un moment per entrar. Sí, és veritat, no? Vull dir, quan preguntes una cosa, realment és perquè o no se sap. Això és la part més lògica, no? Però també ho repreguntes a vegades perquè potser no estàs d'acord, no? És una pregunta que dius, va més una mica més enllà, dius, no?
Sí, no? És com que tens la veritat, no? I és allò que t'han dit, però tu potser esperes alguna cosa més, no? Esperes aquella resposta que ja t'han donat, però amb un matís, amb un detall, no?
Això vols expressar en Terry. Una altra. Al capdavall, els genis, els profetes o els innovadors no sempre són fàcils de reconèixer o de distingir dels bojos, dels il·lusos, dels farsants o dels autoenganyats. Aquesta frontera, no?, entre l'artista i el boig, que pot saltar una banda o l'altra. Potser una persona amb molt de talent, sense recursos, i tocat una mica d'això, és un boig. I una persona amb recursos, una bona educació, tot això, està igual de boig que l'altre, però llavors és un artista, no? És una frontera molt difusa, no?
Sí, això també potser a vegades ve de la capacitat d'una societat en profunditzar en una persona concreta, no? També allò de dir, ostres, aquest xiquet potser és un boig que està a la plaça predicant, predicant unes veritats com temples, a vegades, no? Vés a saber, no? Però pel simple fet que estigui a la plaça damunt del banc cridant, ja se n'en boig.
Exactament, està dient una mica això, no? Diu, clar, diu, i ho posa tot el mateix sac, no? Farsants, il·lusos, però vull dir, clar, l'artista també a vegades té com aquesta il·luminació, no? Vull dir, com aquest altre, que fuig una mica d'ell mateix, i a vegades també ratlla una mica. Hi ha molts artistes, no? Vull dir, Van Gogh, vull dir, gent que ha ratllat la bogeria, o sigui, de tant de talent, de tanta necessitat de crear i expressar. Vull dir, aquesta frontera que tenim tots de la cordura, d'aquesta raó, que jo no crec que ningú sigui totalment boig ni totalment, no sé com si ho en català, guardó.
Bueno, això quan t'inventes una paraula com normal.
Exacte.
Saps? Una paraula que és tan ambigua també i tan àmplia, no? De mires.
Exacte.
El ventall, no?, d'opcions que et dona la paraula normal, segons amb qui parlis, és molt diferent, no?
Sí, exacte.
Ja, si et surts d'això, segons on estiguis, pot ser un boig o no.
Exactament,
tot és molt subjectiu, tot.
I si ho posíssim a nivell de països, el que és normal en un país no és en un altre. Mira,
a vegades d'un poble a un altre.
D'un poble a un altre. Sí, jo em vaig trobar un cas, per exemple, cultural, no? Quan veia que es menjaven els cargols, doncs venien d'una cultura, gent escandinava que van vindre aquí, parlaven castellà perfecte, i deien, com pot ser que us mengeu un animal que qui sap per on ha anat, vull dir, que s'arrossega per terra, tot això, no? Vull dir, és una forma cultural, i d'altres, vull dir, aquesta percepció no la tenim.
Sí, però alhora, tiro una pedra una miqueta per l'innatisme aquest que tenim a vegades, no? Això que és, jo penso que potser és instintiu i tot, de no veure que les nostres curiositats per altres són iguals que les curiositats, jo què sé, hi ha països que mengen larves de...
Per exemple,
I resulta estrany, no?
I per nosaltres surt estrany.
Que jo et dic, escolta, en el segle XVII, XVIII, que la gent potser no era tan viatjada, que la gent coneixia terres llunyanes per històries, no?, d'exploradors i viatgers.
Sí,
i,
correcte, sí, sí.
I clar, i arriba un moment que...
Hauríem d'acceptar aquest relativisme cultural, no? Vull dir, creure que no som el centre del món.
Home, en el segle XXI, després de tot el segle XX que hem passat, on el món s'ha interconnectat com una taranyina, jo penso que això ja s'obre, eh?
Exactament, per això. Encara hi ha gent que es creu que el seu
és
la cultura...
És que les transicions tenen això, eh?
Sí, sí. I crec que hi ha gent que no veu que tot és relatiu, no?
Vull dir,
que
tot això té això, no? Té el que des de bon principi ja està avançat, no? Ja està quasi al final de la transició, té el que fins al final de la transició aguanta, no?, per dir-ho d'alguna manera. Jo veig que està passant una mica això.
Exactament.
Hi ha molta gent que mira enrere i diu, me cago en l'ou, si abans amb el bé que estaven tranquils i ara ens arriba informació per tot arreu. Sí, bueno, hi ha gent que ja fa temps que amb aquesta informació fa el que vol i ho sap fer, no?
Sí, i aquesta mirada s'ha sempre de posar en context, eh? Vull dir, no és la mateixa una mirada d'una persona del segle XXI que la mirada que tenia un del segle XV. Clar, això, vull dir, sempre s'ha de posar els contextos, eh? Vull dir, no es pot jutjar tampoc massa des d'ara...
Però igualment, jo em referia al context actual, no?
Que
és com, sembla una etapa de transició, o sigui, té com totes les...
Sí.
No? Els guionets que ell diria, és una etapa de transició, com és? Pues necessita això, això,
això. Sí, exactament,
jo veig que ho estem tenint tot.
És paradigmàtica, sí.
Hi ha un canvi de paradigma, no?
Canvi de paradigma.
Sí, sí.
Cap on ens portarà no ho sabem. Bueno. Però és una època de transició, sí, sí, que sembla obvi. No?
Alguna pel·lícula dels 60 o 50 segur que no encerta. Si saps allò que començaven a tirar, potser el 2020 passarà això, el 2020 passarà allò. Sí. Alguna...
Sí, sí. Bueno, el que deia abans, un profeta, un il·luminat que ja va fer veure les coses, realment, no?
Vaja.
Aquesta la tinc subratllada perquè considero que és molt important. Diu, en el camp dels valors s'ha d'estar molt atent a allò que s'ensenya, però més encara allò que s'acaba aprenent. Això per nosaltres que vull dir que tractem amb nosaltres cada dia, no és el que s'ensenya. Ja ho deia un, no recordo el nom, que deia, el que duc és el mitjà, no el que dius, sinó com ho dius. Un exemple, per exemple. Tu amb el mòbil a la mà, un profe, no? Profe, jo.
Sí.
Quan era de profe, no? Li va dir, no s'engaixava el mòbil que el dona nom. Els fills.
El mòbil a la classe, no?
Els fills que veuen els seus pares continuant enganxats al mòbil i els pares fan el discurs de dir el mòbil no te'l donem. Perquè, bueno. A veure, la pràctica ensenya. Ensenya més el mimetisme que el discurs.
Moltes vegades, no? O predicar amb l'exemple. O sigui, el que m'estàs dient, ensenya-m'ho, no? Perquè, vale, m'ho has dit, però jo no ho he vist encara, no?
Exacte.
I hi ha moltes vegades que és això, el que parlava abans, això d'una etapa de transició, hi ha molts canvis que no s'han previst, no? Les conseqüències que hi podria haver, no? Que això l'ésser humà és un expert, avançar cap al precipici,
sí.
Jo tiro això, em donarà diners, i les conseqüències, ostres, ja quan arribin ja veurem.
Ja parlarem, sí,
no?
Sí.
La inversió que puc fer jo amb les conseqüències que pot tenir això.
Sí, sí.
Clar, o sigui, l'ésser humà aprèn imitant.
I per tant.
Molts animals, bueno, de fet molts animals. Sí. Aprenen imitant el que veuen que fan els
altres.
Correcte, no? Com aprenen uns suricats, per exemple, com aprenen a què han de vigilar?
Sí.
Ho han vist?
Sí.
Segurament entre ells poden parlar,
home,
no sé.
Però... Acabes de treure el context perfecte aquí, vull dir, els animals no aprenen a través del discurs.
Exacte.
Aprenen a través del context i l'imitació.
No? Però també costa molt saber el missatge que s'envien d'uns a d'altres, no? Ja seria com aprendre un idioma molt estrany.
I també aquí, una mica més enllà del debat, és que dona molt de suc tot, no? També hi ha una part genètica també, per exemple, suposo que no sé, un cèrvol ja sap els perills, ja té dintre els gens incorporat una gazela, no?
Són coses que...
Sap on estarà el lleó, on no estarà, vull dir, tot això, si no seria impossible, no sobreviurien, no?
Això ja són coses que a mi em costa més d'entendre, no? Per la distància que hi ha, no? Diguéssim, entre espècies i tot això.
Sí, sí.
Però està clar, a veure, està clar.
Està clar.
Tu veus animals salvatges i veus el seu comportament, i hi ha una interacció constant.
I el lleonet, suposo, o el lleoneta, no sé qui és qui caça, suposo que aprèn a caçar quan veu caçar son pare, no?
Clar.
O sa mare.
Sí, sí.
I no pel discurs.
Calla, els lleons en concret tenen unes estratègies de caça que sembla que tinguin un entrenador de futbol, eh?
Sí.
Tu per la banda i quan ho fan...
Exacte, sí.
És brutal, això.
I les cries ho van imitant.
Clar.
I les cries de les cries ho imitaran i per generacions de generacions... Perquè els hi va...
Jo penso que també... L'evolució, no? Això ho he vist allò com molt recentment, no? Allò que mires alguns documentals, perquè jo doncs, no he tingut l'oportunitat, no? De veure molts animals així amb estat salvatge, i et fan entendre que hi ha com una tradició, diguéssim, no? Una història que passa de pares a fills, i a vegades un canvi, no? Que potser és una ment brillant, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí,
que de sobte s'adona que hi ha una manera millor... I no sé com es comuniquen ells, però
exacte.
Els hi fan entendre els altres.
Exacte. I va perfecte per lligar amb això, perquè amb el regne animal això és tan obvi, i la cultura fa que l'humà pugui dir un discurs contradictori, pugui predicar el que no fa.
Exacte.
Vale?
Bueno, és que l'animal diuen que és l'únic animal que parla sense tenir res a dir, que beu sense tenir set i que menja sense tenir gana.
Exacte.
Què més hem de dir, no, Pep?
Exacte.
A veure si ens il·luminem algun dia d'aquests,
Bé, un altre del Terry Cabres. Diu, i també estic d'acord, diu, quan repensem les coses, no les tornem a trobar mai ben bé com eren. O sigui, és aquesta idea de que si una cosa, hi ha un poema que m'agrada molt, que diu, si una cosa la mires 334 vegades, potser la veus per primera vegada. O sigui, hi ha una mirada superficial damunt del món i una mirada reflexiva. Vull dir, normalment passem pel món... En general, vull dir, a la mirada superficial, no? Vull dir, no, tenim unes rutines un dia a dia, tot això, vull dir, en general, i a vegades ens cal una mirada una mica, inclús a la nostra vida, a vegades, Ara ja parlem, això ja va més enllà de la part psicològica, no? A vegades la teva vida t'adones compte que penses... Què estic fent? A la millor no és el que vull fer.
A la teva vida tu pots mirar... O sigui, ja... tu vas avançant, no? Jo, a mi m'agrada dir que la vida és un lloc on t'hi posen i fins que no ha passat molt de temps no et diuen, escolta, mira, pum, això és la vida, xiquet. Ara, comença, dius, com comença? Però si tinc 4 anys o 5, saps?
Sí, sí, ahí som, no?
Clar, o sigui, miris on miris, no? Parlant metafòricament en el teu passat, per exemple, miris des d'on miris, sempre hi haurà una perspectiva diferent, no? Tu pots mirar al mateix punt, per exemple, un record des dels 7 anys, el pots mirar des de la vista dels 15, dels 20, no?
Correcte.
Pots tornar i aquest punt sempre serà diferent, sempre trobaràs coses noves, no? Com llegir un llibre, no?
Molt bé, no es pot llegir mai el mateix llibre. Ni mirar mai el mateix riu, no? Com deia Heràclit, no? El mateix riu no el veuràs mai.
Encara que te'l llegeixis dues vegades seguides, o sigui, que acabis l'última pàgina i el tornis a començar.
No, ja no és el mateix.
Exacte.
Ja no és el mateix, molt bé. Bueno, amb això deixem el Terry Cabres ja.
I passem... El Terry Cabres, t'he dit que no el coneixia jo, eh?
Sí, sí.
Jo, ja em passaràs així la...
És tertulià de molts programes i és profund. Un altre filòsof, Robert de Ventós. Busquem Robert de Ventós. Diu així, vull dir, mai no vol dir res. Només diu allò que no vol dir. Saps allò quan un impulsor...
Aquesta em sembla que l'hauràs de tornar a llegir com la primera, eh?
Diu, vull dir, mai no vol dir res. Només diu allò que no vol dir. Saps aquella persona que comença, vull dir... Potser és una trampa al llenguatge, no? Digues el que vols dir, no? Però vull dir que t'estimo, però... Vull dir, no vol dir res. O m'estimes o no, però vull dir que t'estimo, però vull dir que això, però vull dir, saps, aquell intent de llenguatge. Els humans ho tenim, això, tenim el llenguatge que pot ser comunicació, però pot emmascarar. O sigui, el llenguatge té una doble funció. Amb el llenguatge intentem enganyar.
I tant.
Vull dir, mentides piadoses, que digui jo, petites mentides...
Que tiri la primera pedra, no?, que diria aquell.
Sí, o grans mentides, no?, vull dir, ostres, que una persona l'estàs traient...
I sabem viure amb això, sabem viure.
Sí, sí. I clar, dius vull dir, penses, ja, desconfia, vull dir, no és contundent, no?
Ara, també t'he de dir que hi ha vegades que tu tens potser un missatge que el tens clar dins del teu cap i a vegades des del cervell fins a la boca la cosa...
Sí, sí.
També tot s'ha de dir, eh?
Sí, jo intentava defensar l'autor, però justament jo quan estava preparant això, pensava això que dius tu. Pensava que el vull dir és com una... com un intent de pausar davant de l'altre perquè tu pugui ordenar les idees i ja vull dir... Jo també ho interpreto així, eh?
Però si no, que el llenguatge és una màscara...
Sí, no, això és obvi, això és obvi. Diu, moltes coses s'aprenen millor quan no se sap pas que s'estudien. Aquí sí que estic d'acord, no? Una cosa és l'estudi acadèmic...
Podem tornar enrere.
Sí, sí.
Perquè
sí, sí.
La cita que hem dit abans, no?
És la mateixa.
De la mimètica, no?
Diu, en el fons, si fan el mateix, no? Vull dir, els nanos, quan acaben l'escolaritat obligatòria, els han fet memoritzar milers de coses. Però actitud, valors, tot això... ho han après a través de nosaltres. Per això és la responsabilitat com a adults, eh? Ja no dic com a mestres o professors, com a adults. Els adults que estan en contacte amb els nanos, tant siguin familiars com professors, com amics, vull dir, com familiars... Clar, tots aquests adults tenen una càrrega de responsabilitat que no som ni conscients, brutal.
Home, sí. Jo t'he de dir que com a recent adult, que ja potser ja fa, podríem dir que fa 7, 8, 10 anys que sóc adult... I fins ara que he tingut l'oportunitat de treballar en centres d'ensenyament, no? Amb instituts i escoles, jo m'he adonat que, ostres, de que això de... Ai, espera, que m'he quedat en blanc.
Sí, parlàvem d'això, que una cosa és el que aprenen memorísticament, que se'ls oblidarà tot, i l'altra quan sortiran amb una motxilla d'actituds, d'emocions, tot això, que d'alguna manera alguna part els hem intentat ensenyar. Però amb un edat percent molt elevat l'han après observant-nos.
Sí, això em referia jo com a recent adult, torno, que jo, clar, ara estic en centres d'ensenyament i veig, no, que jo tinc, d'aquella època, el que jo vaig aprendre, diguéssim, de valors, d'educació, m'ha quedat intrínsec, o sigui, he de fer com una retrospectiva i mirar des d'una perspectiva, no? He de com una mica de sortir de la situació, no? I veig que em queden dades concretes, de certes assignatures, certes matèries, no? I també veig ara que treballo amb instituts i escoles i això, també veig que que el tipus d'educació que s'està donant no correspon una miqueta al moment que s'està vivint, eh? Això també és complicat, eh?
Clar.
Perquè els nens van allà a aprendre i això que dius tu és molt actual, perquè avui dia aprendre, saber que estàs aprenent, té com aquell... Hi ha com un rebuig primari, no?
Sí, sí, sí.
Els nens els hi costa molt. Sí, el format aquest de, bueno, jo sóc una persona, sóc un professor, vinc a ensenyar... Sí. Avui dia costa molt, no?
Sí,
s'ha de trobar com alguna alternativa.
I una cosa és aprendre acadèmicament, o sigui, aprendre què va passar al segle XIV de la història, no? I l'altra és l'actitud dels adults, vull dir, el sistema de valors, vull dir, si és una persona dialogant, si és una persona tolerant, si és una persona... Si aconseguim persones, vull dir que d'alguna manera això siguin això, persones, no?
Sí, sí, aquest missatge és molt difícil transmetre'l, perquè moltes vegades des de les institucions educatives o des de la família els missatges són diferents, a vegades. Aquí,
també, sí, sí, sí.
No?
També.
Hi ha un xou, una confrontació, i tu veus actituds de xiquets o xiquetes en una institució pública com és una escola i un institut que no corresponen, i tu penses, aquests xiquets a casa fan el mateix, i segurament no, segurament el que estan fent a l'escola és...
Sí.
No? Estan esclatant tot allò que no poden fer a casa.
Exacte.
A vegades, no?
Sí.
I jo penso que el futur de l'educació està en una interacció constant i duradora de famílies amb
de tothom, de tots els adults que estan damunt d'aquell...
Jo penso que va per aquí la cosa, eh? Perquè cada vegada s'estan distanciant més.
Sí, sí.
I abans, jo quan era petit, o sigui, hi havia una relació professional, no?, entre pares i professors, professional, però assídua, no?
Exacte. Sí,
regular,
sí.
I m'he adonat que no sé si és perquè hi ha superpoblació i costa molt controlar casos
concrets. I actitud de respecte en general que el nano la vivia. Una actitud de respecte, no d'autoritisme ni res, vull dir, no allò de... És una actitud de respecte real, vull dir, d'una persona, vull dir, que confia la seva educació amb uns professionals, i els professionals a la vegada haurien de tenir aquesta actitud de respecte perquè saben que hi ha uns pares, vull dir, que estan fent tot el que poden, és aquesta la teoria, no?, que estan fent tot el que poden per educar amb bons valors el seu fill, no?
Jo penso que a la pràctica... El que estem vivint, no?, aquest distanciament entre institucions com la família i l'educació, és el mateix distanciament que estem vivint entre persones, no? Aquest aïllament, no? Aquest,
exacte.
Sembla que ho parlàvem l'altre dia també, de això, aquest món d'avui dia, que estem tots enganxats a una pantalleta i ens costa molt més parlar l'una amb l'altra, jo penso que també pot ser efecte col·lateral, no?
Doncs sembla que sigui un guió, però no estava escrivint. La que venia era aquesta, diu, m'agrada molt, diu, a força d'apropar-nos a tothom, la televisió acabarà deixant-nos sense pròxim. Bona aquesta, eh? A força d'apropar-nos a tothom, la televisió ens acabarà deixant sense pròxim. Clar, la televisió, dius, ens aporta a tothom. A la televisió veus artistes, veus futbolistes, veus... En teoria, al menjador de casa teva tens tot de allà dintre.
I com ha evolucionat això, eh?
Exacte, però en teoria, perquè després què fa? Que les dues persones que hi hagi al menjador, o sigui, tens tot el món allà, a l'abast d'una pantalla... Parlar de la televisió, pot parlar d'un mòbil, pot parlar de qualsevol pantalla. Vull dir, és forta aquesta és màgia, perquè diu, clar, la televisió ens apropa al món sencer i ens separa, perquè estem consumint la tele. Un està mirant la tele, l'altre està mirant la tele i...
Tots callats i cadascú traient les seves pròpies conclusions i en el cas de cadascú interpreti molt diferent, distanciant-se en el mateix sofà.
Aquí està. O sigui, ens ho porta tot i ens separa de tot.
Bueno, t'aporto una de la bona. M'ha recordat molt a una llegenda que vaig llegir jo, que suposo que aquesta llegenda era de Sumèria, de Mesopotàmia, eh? O d'Egipte, no me'n recordo bé. No me'n recordo quin déu era ni quins reis eren, però la qüestió era que els déus van regalar als homes l'escriptura, i hi va haver un rei, un savi, un rei que els va dir als déus que ens regaleu una memòria perpètua, però ens afecteu a la nostra memòria pròpia, individual, no? No me'n recordo ben bé com anava és una llegenda superantiga que ja aquests temes, no? aquests progressos sempre han tingut detractors, no? Perquè els canvis sempre fan por, podríem dir, no?
Sí.
Doncs fins i tot el fet de l'escriptura, no? L'adaptació de l'escriptura, que la gent pogués escriure això, o sigui, això és anterior, això és quan va començar a haver escriptura, que la gent podia entendre un plafó a la plaça que deia, podeu fer això o no podeu fer allò?
Sí.
Pues que...
Ja, s'entén. Això, no obstant, com tota tecnologia té un ús positiu també. Una central nuclear pot produir electricitat, pot produir urani per fer bombes atòmiques. Això depèn de l'ús que se'n faci, això depèn de l'home.
Sí, bueno, a mi que em sembla, el més fort de tot per mi, és com es repeteixen els errors. No? Sí. Com els avenços sempre aporten riqueses per gent concreta, a vegades hi ha com un trasbals de classes socials i com sempre, no? Sempre hi ha mateix, sempre hi és una arma que talla per dos costats, no?
Sí, sempre.
I moltes
vegades
agafem per on talla.
Sí, això. Bueno, però no ho diria, però serà la condició humana, no?
Serà, no? O sigui, després de... Ara que ja tenim l'escriptura i tenim la història, exacte, potser ja podem començar a deduir, no? Després de no sé quants anys d'història que tenim documentats.
Jo sempre dic el mateix. Jo tinc una frase que dic sempre. Jo crec que estem a la prehistòria. Jo crec que la història començaria quan la humanitat, els pobles s'entenguessin, col·laboressin junts, els homes dintre d'una mateixa societat i tot el cert del món col·laboressin i per un bé comú. Si al fi de cap l'home només necessitem avançar junts, plegats, vull dir, no hi hauria tantes guerres, no cal discriminació, xecs, tots són persones, necessitem el mateix, necessitem poc, Sergi, necessitem aliment, sí, una mica de refugi, i si vols una mica...
A mi m'agradaria saber com ens tractàvem abans de tenir diners.
Sí, exacte.
Abans que existissin els diners i que els diners siguessin aquest símbol tan poderós de força i poder sobre els altres, o sigui...
Bé, òbviament els diners van pervertir.
M'imagino que abans els diners eren les terres, suposo, no?
Sí.
No sé. Segur que sempre hi ha hagut algun factor que determinava que un humà era superior a l'altre i un s'havia de sotmetre a un altre.
I aquí està l'origen de tots els conflictes.
Bueno, sí. Clar, o sigui, l'ambició de poder, no? I l'avarícia, no?
I la desigualtat. Com a cosa dolenta. I la desigualtat. Vull dir, si hi ha 10 cocos i som 7 i 5 se'n mengen tots i 2 no tenen cocos, els dos se'n revelaran.
Sí, però bueno, ja també parlant d'abans que parlàvem, no? Que en el fons, a veure, que som animals, no? Que ningú s'equivoqui que som animals.
Sí,
perquè
sí,
hi ha,
clar,
hi ha alguna persona que es pensa que no és un animal, que són coses diferents.
No, som animals.
No? Clar, o sigui, al final, no? Quan veus això, doncs, potser és això, naturalesa humana, no? El que deies tu abans.
La condició humana. Exactament.
O no sé, com selecció natural també podríem dir, no?
Sí.
La idea de més fuerte, aquestes coses així, no?
Sí.
Bé, ves, així és com estem, Pep.
Així és com estem. Com anem de temps, Sergi?
Anem ja, que hem d'acabar, Pep.
No em diguis.
Sí.
Llavors, si s'hem quedat només amb dos filòsofs, i l'altre és un programa de literatura, necessitàvem ara ja poetes...
Home, ha donat de sí, eh?
Ara venien els novel·listes...
Què has fet? Has agafat dues pàgines? No pensis tampoc que has agafat
no,
tant,
però teníem, clar, volia fer la presentació de filòsofs, doncs ho repetirem un altre dia, això. Jo crec que està molt interessant.
Home,
el debat.
Prou interessant, perquè amb dues línies...
Li hem tret molt de suc, vull dir, pràcticament, si no set citacions, li hem tret molt de suc.
Sí, dues línies que llegia, és que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com estem, eh?
Avui se m'ha anat el temps, eh? Vull dir, no, a banda que fem un estudi nou
i
no tinc el rellotge de referència...
Sí. M'han recordat a la Mafalda, això, que la Mafalda és molt atemporal, eh? Tu pots mirar una vinyeta de la Mafalda i dius, ostres, tu, però això fa 40 anys que està escrit.
Però a mi la Mafalda és un clàssic, ja, no?
Sí, doncs igual, aquestes frases que has llegit, aquestes cites...
Doncs hi tornarem un altre dia.
Molt bé, ho deixem aquí, Bert.
Doncs aquí ho deixem.
Pàgina 107.
Bona tarda a tothom, pàgina 107.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM ens aturem a la pàgina 107.